Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Adif ha presentat una denúncia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pels danys i incidents ocasionats a la xarxa ferroviària catalana a conseqüència de les protestes i sabotatges que es registren des de que es va fer pública la sentència del procés. Així ho ha indicat la presidenta d'Adif, Isabel Pardo, que ha detallat que la denúncia s'ha presentat per un suposat delicte de danys i lesions que podria derivar en homicidi en cas que es produís un accident ferroviari a causa dels incidents. Diversos municipis, cas també el de Mollet, l'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals i preus públics per al 2020. Aquestes ordenances prioritzen la justícia social i la lluita contra la crisi climàtica. Així, aquestes ordenances contemplen un recàrrec del 50% de l'IBI per als pisos buits. Ràdio Mollet, Emma Balea.
Bona tarda. Les ordenances fiscals i preus públics per a 2020 a Mollet del Vallès contemplen, entre d'altres extrems, per segon any consecutiu, una tarifació social a les escoles bressol municipals, així com subvencions per motius de la renda destinades a diferents col·lectius sensibles, com ara persones amb discapacitat, famílies vulnerables i famílies monoparentals. En total, el pressupost destinat a bonificacions, excepcions i beneficis fiscals serà superior als 3 milions d'euros. La regidora d'Economia, Mireia Dionisi, ha explicat que són unes ordenances realistes i responsables amb l'objectiu de mantenir la qualitat dels serveis públics.
Creiem que són unes ordenances realistes i responsables, i és que estan pensades i dissenyades amb un objectiu clar, que és mantenir la qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat. En aquest sentit, amb caràcter general, per aquest 2020, es proposa una actualització de preus que, per exemple, en el rebut mitjà de l'IBI, que com sabem és l'impost per excel·lència municipal i que gairebé paguen tots els molletans i molletanes que tenen un habitatge en propietat, suposaria un increment dels 50 cèntims al mes.
Aquestes ordenances i preus públics també recullen bonificacions en la lluita contra la crisi climàtica. Així, hi ha una bonificació de l'IBI durant 5 anys per promoure l'energia solar en aquells casos que no s'estigui obligat per normativa i la bonificació de l'impost de vehicles a aquells vehicles amb distintiu zero i eco.
I durant els aiguats que van afectar la setmana passada a la zona de l'Espluga de Francolí, diverses dotacions d'arreu del territori s'hi van desplaçar, com és el cas d'Olot. Olot Televisió, Paula Núñez.
Bona tarda. Aquestes són les declaracions del coordinador de les agrupacions de defensa forestal a la Garrotxa, d'experiència com a voluntària en les tasques de neteja i ajut durant els aiguats que van afectar la zona de l'Espluga de Francolí la passada setmana.
Com veus la força de l'aigua, de lo que és capaç i com s'emporta qualsevol cosa que se li posa per davant, pues bueno, és una cosa que impacta.
La dotació d'ADF a la zona afectada va perdre el material per poder actuar en les tasques de neteja durant els aiguats, de manera que es van organitzar grups de voluntaris des d'altres punts del territori per oferir el seu suport i ajut. Van ser un total de 4 cotxes, 2 camions i 30 voluntaris els que van desplaçar-se fins la zona afectada, tot i que els garrotxins no van actuar-hi fins al tercer dia.
Netejar passos subterranis que havien quedat molt plens d'aigua i en aquell moment ja no hi era, s'havia de treure tota la zona de fang, cases particulars, patis de gent gran que no s'ho podien fer-ho ells, la zona del pavelló que havia quedat inundat.
Els voluntaris destaquen la determinació de la població d'ajudar en qualsevol tasca i la unitat durant els moments viscuts després del pas dels aiguats per la localitat.
I això és tot aquesta hora. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
El Far, amb Josep Maria Cano.
A veure, explosión de una bomba oculta bajo su vehículo, ametrallado por 4 miembros, asesinado a tiros bajo la acusación de ser confidente. Disparo tras ser secuestrado y torturado. Asesinado a tiros cuando se dirigía al instituto. Acribillado a balazos cuando se encontraba en el interior de su vehículo. Acribillado a balazos cuando se encontraba en el interior de un vehículo camuflado. Tiroteado por la espalda cuando se disponía a sacar del maletero. Fallecido en un enfrentamiento al realizar una operación policial. Ametrallado. Tiroteado en la nuca cuando se dirigía a su puesto de trabajo. tras explosión de bomba adosada en los bajos de su vehículo. Asesinados en una emboscada mientras escoltaban un cargamento de material militar. Tot això que estic explicant són atemptats que va fer una banda terrorista, ETA. I entre el que acabo d'explicar i els que no he explicat, hi ha la mort de regidors del Partit Popular, regidors del Partit Socialista del PSOE, del Partit Socialista Obrero Espanyol, hi ha morts de policies nacionals, de guàrdies civils, morts de militars, hi ha fins i tot mort de civils, com va passar a Catalunya. Això són víctimes de terrorisme. Això és terrorisme. Terrorisme és ametrallar algú per l'esquena, fumar-li un tret per la nuca, posar-li una bomba sota el cotxe, i bona part de la nostra història hem tingut clar el que era terrorisme. Terrorisme no era manifestar-se pel carrer, no era moure contenidors, no era enfrontar-se a la policia. Teníem clar que això no era terrorisme. Terrorisme era això. I està bé que fem memòria, perquè la història s'encarrega, de vegades, de recordar-nos què és cada cosa i de donar-li el significat a les paraules. Terrorisme és el que van fer els GAL, per exemple, que l'any 1998 era aplaudit per Josep Borrell, el que ara és màxim responsable o màxim, màxim responsable de la diplomàcia europea. Josep Borrell defensava el terrorisme d'Estat. Ho va fer l'any 1998, i si no, aneu a l'hemeroteca de La Vanguardia o a l'hemeroteca del País i busqueu els articles i les declaracions del polític socialista català. Això era terrorisme. Terrorisme no era manifestar-se. Ho dic perquè, de vegades, i amb el pas del temps, utilitzem les paraules de manera molt inadequada. Com acceptem com a normals coses que no ho són i de les quals en parlarem en aquest mateix programa d'aquí breus minuts. Com, per exemple, coartar la llibertat d'expressió i controlar les xarxes socials. Ara en parlarem. Bona tarda a tots i benvinguts. Us saludem en David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Iván Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Estareu amb vosaltres fins a 6 en punt de la tarda, parlant de pesca, de drets, de història, de records i de moltes altres coses. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I per començar, com sempre, com duia ja la previsió del temps, sembla que el fred truca a la porta. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya la Dolors Batalla. L'Ester Batalla, perdoneu. Ester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Espai del Temps. Anem a analitzar la situació marítima marcada avui per un vent doncs, fluix en conjunt amb algun com moderat. Domina el centre del dia aquest component sud, però ràpidament cap al final de la jornada doncs, parlarem del terral que s'imposarà arreu i especialment, a més, del component oest que bufarà a les Terres de l'Ebre amb mestral que de cara a la matinada de demà bufarà amb cops forts. De fet, es mantindrà al llarg de tot el dia. De cara a demà també parlarem de tramuntana a la Costa Brava. Al nord, especialment a l'Alt Empordà, doncs bufarà també amb algun cop fort i es mantindrà al llarg del dia, mentre que la resta de la costa, a partir doncs, de mig matí, tendirà a girar el vent a component sud i oest, demà entre fluix i moderat. Avui parlem de rissada en el conjunt de la costa catalana, si bé amb algunes àrees de marejol a punts de la Costa Brava, però de cara a demà ja parlarem de marejol en conjunt i d'àrees de maró durant la tarda a la Costa Brava. En quant a l'estat del cel, avui arribaran núvols, seran més freqüents i més abundants a partir de la nit. De matinada quedarà tapat i s'espera precipitació. Ja al final del dia a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, a la meitat oest durant la matinada de demà i serà possible la resta i a partir del matí ja quedarà més restringida cap al Pirineu i cap al quadrant nord-est. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Navega amb el Far. Connectem amb l'actualitat.
Bueno, avui estem en plan digell. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem a explicar l'actualitat del dia I parlem de, bueno, del càmping que s'ha organitzat a la plaça Universitat, el segon dia de vaga indefinida dels estudiants.
Una setantena de tendes han acampat en aquesta plaça. L'acció s'ha convocat per sorpresa aquest matí per les xarxes socials, tot fent una crida a la generació del 14 d'octubre, data en què es va saber la sentència del judici. Aquesta acció s'ha fet durant el segon dia de vaga indefinida, com bé apuntaves tu, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, i a la qual s'hi han afegit estudiants d'instituts cridats per l'altre sindicat d'estudiants. Els joves reclamen la fi de la repressió i la garantia dels drets civils i polítics. De fet, en el manifest asseguren: som la generació sense futur, la generació de la precarietat, la que no té accés a l'habitatge, la que és víctima d'un sistema que amenaça la pròpia existència del nostre planeta, però som també la generació del 14 d'octubre, la que finalment ha dit prou, la que exigeix responsabilitats als seus representants polítics per garantir-se un futur digne, la que no tolerarà 100 anys de presó per exercir els seus drets. Cap al migdia, un grup d'aquests estudiants han tallat la Gran Via de les Corts Catalanes i un altre grup d'estudiants també han tallat l'Avinguda Diagonal a l'altura de Palau Reial.
Doncs el futur està a les seves mans i reclamen nominar-lo. Per cert, ahir parlàvem amb una estibadora, avui hem de parlar d'afectacions al port de Barcelona per la vaga del transport.
Comissions Obreres i UGT han convocat aquesta vaga de transport de 24 hores per tal de reclamar millores salarials i també la negociació d'un conveni sectorial que està tenint, com apuntaves, afectacions importants pel que fa a mobilitat. De fet, diversos accessos al port de Barcelona han estat bloquejats. També ha passat el mateix a la zona franca. Algunes empreses han optat per enviar directament els transportistes cap a casa. En alguns casos, com el del transport de mercaderies, establiments farmacèutics i sanitaris, s'han decretat serveis mínims i s'han destinat, doncs, a la mateixa plantilla que s'hi destina un dia festiu.
Gràcies, Isabel, que vagi bé. Seguim parlant de mobilitzacions, i és que el Pícnic per la República ha convocat un acte de protesta aquesta tarda. En concret, a Viladecans, i és que està previst que hi vagi el president del govern en funcions, Pedro Sánchez. Ivan.
Sánchez visitarà Viladecans per participar en un acte socialista juntament amb Miquel Iceta i l'alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz. Pícnic per la República vol fer veure al president espanyol que no és benvingut, diuen, a Catalunya. Per això han convocat a tothom a les 6 de la tarda a la sala cúbic de Viladecans, al passeig de la Marina. Han demanat també a tothom qui vulgui participar d'aquesta protesta que portin una cadira o qualsevol cosa que serveixi per seure, perquè cridaran, diuen, ben fort a Sánchez: seu i parlem.
I l'Ajuntament del Vendrell, perdoneu, ha anunciat que no té prou recursos per assumir la neteja i la descontaminació de l'abocador del Colbapsa. Ivan.
El consistori ha admès que ara mateix no hi ha recursos, evidentment, per poder fer aquesta neteja, i que de moment només es farà el tancament del perímetre, una mesura que arriba pocs dies després de la reunió que han mantingut l'Ajuntament del Vendrell, l'Agència de Residus de Catalunya, per trobar una solució a l'abocador de Cusbaps a tocar de l'urbanització Mas Borràs. L'Agència Catalana de Residus va concloure que el consistori havia de buscar els seus propis recursos per finançar aquesta neteja, ja que es tracta, diuen, d'una activitat municipal. Tot i que en un primer moment s'havia fixat el cost d'aquests treballs en 670.000 euros, l'últim informe municipal l'incrementa fins als 800.000, una xifra que el consistori no pot assumir, diu, en un curt termini. Per això ara es començarà a construir una tanca per evitar l'accés a la finca i s'incrementarà a més la presència de policia en aquesta zona per evitar així nous abocaments.
I les associacions del transport públic del Camp de Tarragona diuen que la posada en funcionament de la variant ferroviària suposarà un pas enrere en mobilitat. Com és això, Daniel?
Doncs així ho han afirmat tant l'Associació per la Promoció del Transport Públic com la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i Social, que avui han fet una roda de premsa assegurant que Tarragona perdrà els Euromed, Salou es quedarà sense cap tren de llarga distància i sense bona part dels regionals, i que Cambrils tindrà dos serveis menys diaris de regionals. El portaveu de la PTP, Daniel Pi, assegura que el Camp de Tarragona sortirà perdent amb la posada en marxa d'aquest nou tram del corredor mediterrani.
El corredor mediterrani, vist des de Barcelona o vist des de València, és una excel·lent notícia. Els temps de recorregut seran més curts i, a més, seran més fiables, perquè tot el traçat es farà amb doble via i, a més, amb una via acabada de muntar i, per tant, molt més fiable. Quan baixem a Ulls de Camp de Tarragona, resulta que això té uns efectes negatius. Ho advertíem. I ara, quan ja tenim la programació inicial de serveis pel dia D+1, l'endemà de la posta en marxa del corredor, és quan ja podem posar damunt de la taula amb números quines són les conseqüències negatives per Tarragona.
La posada en marxa de la variant ferroviària entre Vandellòs i Perafort està prevista per a finals d'any. I això mentre avui també hem sabut que l'ampliació de la terminal de l'aeroport de Reus s'enllestirà abans de l'estiu vinent i permetrà ampliar la capacitat de la infraestructura a 2.500 passatgers per hora, una ampliació que a més coincideix amb la fallida de Thomas Cook i amb la incertesa per com pugui afectar el turisme el Brexit.
I molta atenció a aquesta notícia. L'empresa de Deltebre Marisc Mediterrani ha desenvolupat un sistema d'ostra obra fàcil. L'objectiu és introduir aquest preuat molusc a un mercat de consumidors que sigui més ampli. Lluïsa, com és aquest obra fàcil?
Doncs per facilitar-ne l'obertura, l'ostra ha estat prèviament foradada. Es realitza un forat al lateral de la closca i es cobreix amb una cera de color roig. Quan arriba el consumidor, l'únic que ha de fer és retirar la cera, col·locar el ganivet al forat, girar-lo i obrir fàcilment l'ostra tallant el múscul abductor. Així ho explica Marc Castells de Marisc Mediterrani.
I diguéssim que té un forat prèviament fet i tapat en una parafina roja perquè te llame l'atenció per saber tu on has de ficar el gabinet. Lleves la parafina, fiques el gabinet dins i llavors en un moment, moviments laterals, en busca de tallar el nervi que aguanta la closca de dalt amb la closca de baix, es talla el nervi i a partir d'aquí ja és molt, molt fàcil de poder-la consumir.
Marisc Mediterrani ha iniciat una campanya de comercialització del pack d'ostres Obre Fàcil que inclou 14 supermercats de tot Catalunya de la cadena Bon Preu Esclar. Aquest pack consta de 6 ostres, un ganivet, un full d'instruccions i una sèrie de condiments per acompanyar les ostres, com llimona, pebre, tabasc o vinagre de Mòdena. El preu és de 9,95 euros i des de l'empresa insisteixen que pot ser una bona manera d'introduir l'ostra a nous consumidors. Marisc Mediterrani es dedica al cultiu i comercialització d'aquest marisc al Delta de l'Ebre des de l'any 2001.
I tanquem el repàs de les notícies del dia explicant que Figueres intensifica la vigilància a la zona comercial amb patrulles permanents contra els assalts a les botigues. Tan greu és la situació, Cristina?
Doncs sí, la veritat és que el cap de setmana passat van tornar-hi a haver-hi robatoris en 4 de les botigues i d'aquí aquesta decisió de que 2 dotacions de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra patrullin els vespres a partir d'aquest cap de setmana als carrers Joan Maragall, Girona i a la plaça de l'Ajuntament. Es tracta de la zona comercial on des del gener s'han produït continuats robatoris i tentatives amb comerços, com bé dèiem els darrers, aquest cap de setmana passat. Aquest nou dispositiu ha sumat la patrulla de la Guàrdia Urbana, que ja es va posar en marxa també els darrers mesos precisament per la persistència dels assalts en comerços. També s'instal·larà amb 8 càmeres de seguretat i es triplicarà la inversió de la unitat canina per combatre el tràfic de droga. Aquestes mesures s'han presentat avui durant el matí, durant el balanç d'actes incívics de l'estiu que enguany hem dedicat respecte a l'any passat. Entre els mesos de juliol i agost, el cos policial ha imposat més de 400 infraccions administratives, mentre que el 2018 se'n van comptabilitzar 211.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs segueix de les retallades de salvament marítim. En aquest cas estem parlant de retallades en els helicòpters. Fins ara, a València, hi havia una base d'helicòpters permanent de Babcock que servia a tota aquesta zona mediterrània, Castelló, València, Alacant, de manera que quan hi havia algun problema, doncs aquest helicòpter, en no més de 10 minuts, podia plantar-se a fer el rescat alta mar de qualsevol tripulant en perill. Doncs bé, sembla que per sol·licitud del govern i per tant dels responsables de salvament marítim, l'empresa Babcock ha retallat aquest helicòpter permanent a la base de València per reubicar-lo a Mallorca i a València deixar-ne un que estaria només en casos de necessitat, és a dir, que la gent no estaria físicament a la base i que, per tant, produiria un retard en els rescats. Passaríem de 10 minuts a 1 hora o més temps. Així ho han denunciat els sindicats. En volem parlar amb David Ibáñez, que és tripulant pilot de l'helicòpter de salvament marítim de la base de València. David, bona tarda i benvingut.
Hola, com esteu? Moltes gràcies per dedicar-nos este temps.
Doncs, home, sincerament, després de llegir la notícia íntegrament, ara ho hem explicat molt breument, molt sorpresos, perquè, clar, és, sens dubte, un pas enrere en la seguretat dels navegants i en el rescat de persones.
Pues sí, lo que es a la Comunitat Valenciana i part de Regió de Múrcia que assistim nosaltres, pues sí, sí que és un pas enrere, sí.
De fet, el que diuen ells és que a Mallorca hi ha un 62% més de rescats i que, per tant, un servei d'aquestes característiques té més sentit a Mallorca que no pas a València. El que passa que a València també té sentit. No és que...
Clar, sí, no. El tema és que sí, de veres, que es compaen de Palma de Mallorca i que tota la ciutadania de les Illes Balears li fa falta un helicòpter a presència física. Això està clar, ¿vale? Però, clar, el tema és que la millora és per a ells i la pitjora és per a nosaltres. No té molt de sentit. Tenia que ser una millora pues, per a les Illes Balears i per a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia pues, que se quede igual, perquè al final no té molt que veure la quantitat de servicis que fas o deixes de fer, sinó del servici en si que dones al ciutadà i a la gent de la mar.
Ells posen l'accent en que, de fet, no desapareix la base de València, sinó que el que fa és canviar de règim. Diguéssim, esteu per quan se us necessiti, però no permanentment activats. Això és el que més o menys venen a dir.
Sí, és correcte. Nosaltres ara mateix, com els bombers, estem a peu d'helicòpter, si mos truquen, pues, ixim immediatament. Però de l'altra manera, jo puc estar a casa, per exemple. Entonces, tinc 45 minuts per arribar a la base. Pues, és el tema de no arribar en un servici d'emergència el més ràpid possible, no?
Clar. T'avisen, estàs a casa, has de sortir corrents, conduir o desplaçar-te durant 45 minuts, arrencar l'helicòpter i llavors a partir d'aquí començar el servei, mentre que si esteu a la base tot aquest temps ens l'evitem, no?
Clar. Sí, així pues, augmenta molt el temps. Per exemple, nosaltres ens criden de l'Estat de València per anar a Cabo Palos en Múrcia i també una hora de rellonge. Clar, entonces tens que sumar i xada de rellonge als 45 minuts. Entonces són vora dues hores en tardar a arribar a la zona de Cap de Palos, que és molt de temps.
En un rescat és molt de temps.
Sí, és molt de temps. Ja una hora és molt de temps. Però, clar, aquesta banda del Mediterrani se queda un poquet més descoberta a l'estar entre dos bases, perquè la cobrim València i Almeria, per exemple, que és el lloc més lluny que anem, que és Cabo Palos, per exemple. Entonces, una hora ja és molt de temps, pues, una hora 45, vora dues hores, pues, és el doble de temps.
Depèn de l'urgència, ja no cal ni anar-hi, és a dir, o que hi vagin els funeraris, perquè no hi trobarem, no clar. És a dir, si és algú que s'està ofegant, ho tenim fotut,
sí,
saps?
Sí.
Escolta'm, i tot això es posarà en funcionament a partir de l'1 de gener del 2020, vull dir, s'ha anunciat avui, però es posarà en marxa a partir de l'1 de gener del proper any, en un context en què, precisament, se li han donat molts més diners en aquesta empresa perquè faci el mateix servei. És a dir, que bueno, lo lògic seria que ampliés d'alguna manera algun servei, no és el cas.
Sí, el tema és sí, que el contracte se guanya l'any passat, en novembre-desembre, i sí que era una millora de diners que aportava Sabadell Marítim per al servici, però, bueno, pareix que sí que se pugui, sí que hi ha, dona opció a aquest contracte a fer permutes entre bases. I, bueno, i això s'agarra a Sabadell Marítim, també, no? que s'ha afirmat que sí que se pot fer. En qualsevol cas, clar, el que estem demanant nosaltres és que ho revaloren, que ho miren i que esta zona no la deixen descoberta i que intenten, pues, si poden ampliar un poquet més, si tenen alguna cosa més de diners, ficar els nostres companys de Palma de Mallorca a presència física i així no guanyem tots.
Cada vegada que parlem amb vosaltres, quan dic amb vosaltres em refereixo a la gent de salvament marítim, sobretot els que esteu treballant als sindicats, cada vegada és un disgust. No, no, no hi ha una, no hi ha una bona notícia. Esteu cada, clar, cada cop menys hores, cada cop l'helicòpter més juny, cada cop més limitats, amb fins i tot amb forces i cossos de seguretat de l'Estat embarcats. És a dir, sembla que s'estigui deteriorant el servei de salvament marítim.
Bueno, nosotros es que, hablando de eso, no tanto el servicio de salvamento marítimo, lo que pasa es que nosotros, por tener una temporada larga también ahora, en términos a nivel de empresa nuestra, han tenido muy bajo el sou y todo eso, ¿vale? Pero la verdad es que yo pienso que el salvamento marítimo van a mejorar mucho, porque yo por temporada desde 2005, que habían pasado en marítimo, y lo que ha intentado ficar ha sido más nichos, más helicópteros, y ya nada más. Entonces es un poquito extraño eso que vuelven a hacer ahora, porque es lo que te comento, es andar un paso en breve a la zona nuestra de la Comunidad Valenciana. Entonces yo creo que presionando un poquito, trayendo unos nichos, parlando en los políticos y eso, puede ser pues que su es el mejor y que lo dicen cómo está, y lo que te comentaba de intentar ficar presencia en Palma de Mallorca.
Doncs apreteu, com deia un polític català. Apreteu, eh? David, aviam si us en sortiu. Moltíssimes gràcies, molta sort i bona feina, i felicitats per la feina que feu, que salva moltes vides i té un alt valor social. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt amables.
A reveure, molt bona tarda. Doncs és tripulant pilot de l'helicòpter de salvament marítim de la base de València, que encara hi és, que confien que pugui seguir estant, però que per aconseguir-ho hauran de, bueno, de revoltar-se o manifestar-se des del punt de vista laboral. Esperem que el sentit comú plani en les decisions i que, per tant, puguem doblar el servei i no canviar-lo de base. Així arribem gairebé dos quarts. En tres minuts seguim aquí al FAR.
Segueix la llum del FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els anys ho reconec abans que parlis, abans que expliquis que te'n vas, abans que em diguis que t'abraci. Dius que vindràs de tant en tant, i per Sant Joan passi el que passi, i jo somric dissimulant que em fa molt ràbia que te'n vagis. Com trobaré a faltar quedar-nos a la barra quan l'amo ja ha baixat el llum i la persiana, i a cada glob parlar més fort, a cada mot deixar-hi l'ànima i sentir-nos reis d'un món que llevar-nos se'ns escapa. I un cop més se'ns ha fet tard, però aquesta nit tot va més ràpid i veig que parles, però el meu cap no vol acceptar que ara te'n vagis. Com trobaré a faltar quedar-nos a la barra quan l'amo ja ha baixat el llum i la persiana, i a cada grup parlar més fort, a cada mot deixar-hi l'ànima i sentir-nos reis d'un món que ara se'ns escapa. Com et trobaré a faltar?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per cert, animar-vos a seguir el FAR a través de les xarxes socials. Tenim bàsicament el Twitter, on som molt dinàmics, ens diem el FAR FM. Tenim la nostra plana web, que és el farfm.cat, on també podreu trobar no només alguns continguts destacats, sinó també els programes íntegrament, els programes penjats íntegres, i a més podreu veure les imatges d'alguns dels convidats que sovint ens acompanyen aquí a la ràdio. Per tant, feu-vos seguidors tant del Twitter com de la plana web, com del Facebook, com de l'Instagram, on també de tant en tant pengem algunes imatges i fem trans-stories del funcionament del programa. Seguim endavant i ho fem saludant a col·laboradors, amics que ens ajuden a entendre i a conèixer més com funciona la navegació al mar. Daniel, avui volem parlar de tecnologia una mica, no?
Correcte, perquè ja vam començar amb el nostre col·laborador Òscar Villar, és tècnic en electrònica naval i telecomunicacions de l'empresa J. Villar, per conèixer una mica bé tota aquesta instrumentació que trobem dins de les embarcacions, dins dels ponts de les embarcacions, que sempre ens sorprenen i que tenen moltíssimes utilitats. Ho vam fer començant parlant pel GPS, que això al final també ho trobem a molts altres aparells electrònics, perquè, bueno, era una mica com la mare, no? Era d'on partia tot. I a partir d'ara, doncs, començarem a entrar ja amb els aparells en concret. I, de fet, avui en parlarem d'un anomenat plotter. Òscar Villar, com estàs? Bona tarda.
Hola, bones tardes, què tal?
Que no hem de confondre el plotter aquests dels arquitectes que fan els planos de les cases i això amb aquest plotter, perquè no té... Bueno, potser parlem de plànols, aquí parlem de cartes, no?
Sí.
Més o menys. Aquí està la diferència. Abans d'això, per entrar en situació i per no perdre'ns amb el relat, recordem primer que tot ràpidament què era el GPS per així ubicar-nos en el fil de la conversa d'aquesta tarda.
Pues mira, agafant la teva paraula de ubicar-nos, el GPS era la màquina que precisament el que ens feia era geoposicionar-nos en un punt espacial de la part de la Terra, no? Llavors, el plotter és consecutiu al GPS, és a dir, el plotter el que ens fa és recollir les sentències, o millor dit, les senyals que ens envia aquest GPS i interpretar-les sobre el software intern que té, no? Que és un software de mapeig.
Ara entrarem a parlar del plotter, perquè amb el GPS ens va quedar pendent una cosa que era important, i que és important perquè al final, bé, podem navegar, hem de saber on estem, ens geolocalitza, ens ubica, ens posiciona, d'anar des de latitud, longitud, també d'alçada, fins sí. i tot, però hem de també saber per on passem, Hem de deixar petjada, o podem deixar petjada, de la nostra navegació, i a partir d'aquí és on naixen un concepte que podem utilitzar en GPS o amb el plotter, ara anirem entenent per què ho diem, que són els waypoints,
sí.
que són marques al camí.
Oscar. Sí, el waypoint, tal i com agafem la traducció, és waypoint, és un punt al camí. El waypoint es va crear per a nosaltres poder deixar, el que tu dius, o millor dit, per a generar una ruta, no? El waypoint era necessari per a quan tu tenies que fer un avanç de la navegació, saber cap on volies anar, generar aquesta ruta, i ell te deia pues, les milles nàutiques, quan tindries que virar, és a dir, et feia tot aquest càlcul. Tot això és molt abans de que nasquessin els famosos navegadors de cotxe, no? Abans les rutes eren no intel·ligents, és a dir, ell no sabia si tenia que girar a la dreta o a l'esquerra, però tant érem naltres qui teníem que generar aquestes línies. Com s'unien aquestes línies d'unes a les altres? Pues a través dels famosos waypoints.
Per tant, sabíem d'on sortíem i on volíem anar, i a partir d'aquests waypoints, és a dir, punts claus de la navegació, anàvem traçant la ruta que havíem de seguir en la nostra navegació. Per posar-ho fàcil, i posem un exemple, nosaltres estem ara mateix a l'Ametlla de Mar i ara suposem que volem anar als estudis de Deltebre, per posar un exemple.
Molt bé.
Aquí hauríem de fer un waypoint, per exemple, al municipi de l'Ampolla, un altre, per exemple, el de Camarles, i ja arribaríem, al final, seria el de Deltebre, no?
Molt bé. Una miqueta seria...
Fent-ho per terra, per mar seria una mica més fàcil, però per terra seria així, no?
En aquest cas, fent-ho per terra és com fan el road trip de les navegacions del París-Dakar, no? en aquest cas, com ells ja saps que no els permeten portar segons quin tipus d'equipació perquè no sigui fàcil la navegació, era això. Tu el que vas fent és, vull sortir d'un punt A fins a arribar a un punt B, però aquí tindré uns obstacles o m'he de moure d'unes maneres per a rodejar aquests obstacles. Llavors vas generant waypoints i ell el que va fent és unir-te en una línia de, des de waypoint a waypoint fins que al final ha generat la ruta completa. Llavors, aquesta ruta simplement és la que tu has de seguir per damunt. No té...
Que si això ho transportem a l'àmbit marítim, i per això ho volia fer, estem parlant de que passem per davant d'una abadia, que en aquest cas estem parlant d'unes profunditats que poden ser molt canviants, en què podem trobar fins i tot vaixells enfonsats, i per tant això ens pot permetre aquests waypoints no només traçar la nostra ruta, sinó sortejar aquestes possibles dificultats de fondàries o d'obstacles pel camí, a l'hora de seguir aquesta navegació, no?
Oscar? Molt bé. Sabem que de més que waypoints de marques per a geoposicionar l'espai, n'hi han de dos tipologies. Hi hauria el waypoint, que el que fa és unir des de punt a punt per a generar una ruta, i després tindríem la marca com a tal, que el concepte seria marc, que el que ens fa és deixar-nos una geolocalització fixa a un lloc en una latitud, longitud i una alçada, i un concepte que podem ficar, i fins i tot amb els moderns, un icono, no? De forma que tenim les marques per un puesto per a georreferenciar els punts importants per a l'usuari. I després tenim les rutes que normalment se generen per a fer navegacions llargues o navegacions molt precises que a lo millor la persona no pot estar al 100% per la navegació perquè té que ajudar a fer qualsevol cosa o qualsevol altra. Llavors, la ruta ens ajuda a la navegació. Per què? Perquè nosaltres la informació del plotter la transmitim, per exemple, el pilot automàtic, el barco va fent una navegació autònoma per aquesta ruta, i tu et pots dedicar a una altra cosa, no? A controlar l'aix, o perquè t'estan parlant per l'emissora per un tipus d'urgència o per una comunicació que tingui. Llavors pots estar tu destinant-te a una altra cosa, i la ruta el que et fa, o el vaixell, és obeir a la ruta que tu has generat.
Per això, si ho posem en exemple pràctic, i a més amb el sector marítim, si posem la pesca, per exemple, Òscar, clar, aquí pel que podem identificar és punts on... i trobem peix, per exemple, no? Podria ser una bona opció, on hi ha un calador, per exemple.
Per exemple, en això ja entraria també un altre concepte, aprofito ja que m'ho has explicat així, que seria el track, vale? És a dir, tu pots generar-te primer una ruta, que és per on tu creus que has d'anar, i obtindre un producte, obtindre un benefici. Però quan vas fent aquesta ruta, tu el que vas fent és també generar un track. Què és un track? Un track són uns punts que vas deixant tu de trasteu que es van unint per unes línies. Estos punts són configurables, Dani. El pots ficar o per temps o per distància, depenent el tipus de feina que tingues o el tipus de feina que faci el teu vaixell. De forma que quan tu has arribat a port, tu ja has acabat de pescar, pots contrastar i veure si la ruta que tenies estava allotjada a bon lloc o la tens que moure
una mica, no?
I desplaçar-la per a centrar-la just al lloc.
Tres conceptes: waypoint, que seria un punt; marc, que seria el mateix, però hi ha un punt fix, és a dir, aquí podem alertar que aquí trobem una zona complicada o
un event.
Exacte, eh? I l'altre, que seria els tracks, que serien aquestes marques ja més pensades, per exemple, pel tema de la pesca.
Sí.
Tot això, clar, això ho posem al nostre GPS, al nostre parell GPS, i ara a mi ve la pregunta de, vale, i per què parlem de plotter? Com transferim això? Com ho enviem d'un costat cap a l'altre, cap al plotter?
Vale, tota la comunicació està unificada en dos tipus de xarxes. N'hi ha de més, però les dos més comuns, o les que ens trobarem al 95%, més internacionals i més homogènies, seria la NMA. Vale? Els datos NMA i Red NMA 2000 són dos tipus de dades, que és com se comuniquen tots els equips entre ells. Vale? A través d'això podem enviar un mapa de sentències cap a un equip i li estem donant una informació, per exemple, del plotter al pilot automàtic. Li transmetim aquestes sentències a través d'un temps determinat i ell va fent l'acció aquesta.
Per tant, el que estem parlant és que aquest sistema, aquest NMA, el que permet és que del GPS li puguem enviar al plotter, però no només al plotter, sinó que al pilot automàtic, i entenc que en molts altres aparells. Per tant, és com una espècie de cordó umbilical, no?, que permet passar la informació sense...
Sí, ni més ni menys. Nosaltres en això li diem una troncal. El que fem és generar una troncal en un vaixell i a través de la troncal interconnexionem tots els equips que nosaltres volem que tinguin informació, no? Del GPS pues, li donem al plotter, del compàs satelitari també traiem dades per a donar-li en un flux gate o anem una miqueta interconnexionant-ho tot.
Deixa'm fer-te una pregunta. Imaginem-nos que jo vull fer una ruta a una navegació costanera, sortir de l'Ametlla de Mar, per exemple, i anar-me'n cap a Marsella, cap al nord. I calculo que quan passi per les Medes, per exemple, serà de nit. I com que faré tot això que s'ha explicat i, per tant, faré ús del pilot automàtic, el white point de les Medes, per exemple, com que fem navegació costanera, diguéssim que passaria molt a prop d'elles, hi hauríem de posar un white point no a sobre les Medes mateix, sinó una mica més cap enfora, una mica més cap al mar, cap a l'interior del mar, precisament perquè el nostre pilot automàtic no ens conduís contra elles.
Sí,
o no va així,
sí.
Això?
Sí, sí, va així. De totes formes, claro, com tenim la sort que tot això ho podem interconnexionar, el que se fa moltes vegades és ficar alertes a la navegació. És a dir, quan tu ja fas una ruta que saps que entraràs en una zona que és sensible, el que fas és que unes milles abans, depenent de la velocitat del vaixell, te dona una alerta per a que tu o modifiques aquesta ruta o veigues el perill que pugui haver. Per exemple, un dels perills més grans és quan vas des de, per dir alguna cosa, l'Ametlla, no? Cap a Palma de Mallorca, tenim una via de comunicació naval molt important que cruza pel Mediterrani. Llavors, el que has de fer és, quan arribes en aquesta zona, tu te fiques una alerta de navegació. Què vol dir? Que 6 o 10 milles abans ja et salta una alarma al pont. I aquesta alarma t'està dient, ojo, perquè el plotter ja te fica escrit, estàs arribant a la zona que tu em vas dir que era alerta de navegació.
En parlarem, Jus, amb Maria, sobretot això de les alertes, perquè, clar, no només alerta de navegació, també alerta de col·lisió amb altres vaixells o amb altres punts que puguem marcar a les nostres cartes. Anem cap al plotter, perquè és important. Avui l'aparell que volem comentar, el plotter, l'hem d'entendre al final, l'Òscar entén com la carta nàutica que fins ara teníem en paper, tot i que també és obligatòria portar-la en paper, però la tenim en digital, la tenim en una pantalla.
Sí, aviam, no deixa de ser un software, nosaltres el podem ubicar en este software sobre el hardware que nosaltres vulguéssim, no? Hi ha el que són cases comercials que te fan l'equip complet, i n'hi ha altres tipus que el que s'integra és com un software dintre d'un hardware que pugui ser un PC. Vale.
És a dir, que podem tenir el plotter amb un aparell com una pantalla tàctil, per exemple, però també el podem tindre dins d'un ordinador que també ens permetria tindre, suposo, que d'altres aplicacions per interconnectar-ho tot plegat, no?
Ni més ni menys. Llavors, què fa el plotter? El plotter el que fa és interpretar-nos les sentències que nosaltres li estem donant, la informació que li estem donant del GPS o d'altres equips, ens geoposiciona i després, en una carta digitalitzada, nosaltres veiem on ens ha geoposicionat. Vale? Tot això sempre es pot corregir, és a dir, sempre té els seus paràmetres per a fer que això sigui el més precís possible. Simplement és això, és la màquina que ens permet fer això.
El plotter hem de dir que naix una mica, o aquesta carta electrònica neix de la mà de l'Organització Marítima Internacional. Per tant, ens estem referint i estem parlant a que bé, aquesta substitució del paper a la tecnologia, hi ha un acord, hi ha una... Bé, s'agafen de les mans, no?, les diferents organitzacions marítimes dels estats del món.
Sí, claro, això, tot el que va ser l'agrupació de cartografies mundial, se va tindre que, primer que tot, se va fer per sectors, cada un s'encarregava d'un sector, nosaltres aquí a Europa ja saps, o a la nostra zona de la Mediterrània s'encarrega l'estat espanyol. Llavors, claro, totes les zones se van tindre que fer per sectors perquè, si no, no podies fer una cartografia genèrica, ja que ocuparia una memòria grandíssima. Llavors la gent el que fan és ficar-se la zona determinada de treball que ells solen estar, no?
Molt bé. Llavors, tenim aquesta carta nàutica, que per tant, això suposo que més o menys en paper tothom l'haurà vist mai alguna, doncs per tant, la traslladem al digital, amb totes les avantatges que això comporta, perquè aquí això podem anar actualitzant-ho al minut, per entendre'ns, perquè ens descarreguem l'última versió a l'aparell i ja tenim, doncs, els ports, si hi ha alguna actuació diferent al port, que han canviat l'escullera, han fet alguna actuació, s'han instal·lat boies, hi ha illots, hi ha elements que han anat apareixent, o aquests punts que nosaltres ara comentàvem que podíem aplicar com waypoints i marcs. Per tant, tot això se'n reflecteix dins d'esta carta de navegació. Al final, una mica, quan utilitzem el plotter, ens permet, per exemple, seguir les rutes, veure aquesta autopista que ens parlaves, no? Estic navegant cap a Mallorca, doncs poder veure com estic anant, si em desvio o no de la ruta que jo havia presignat, o com deia també Josep Maria, anem a Marsella, doncs sí. Puc veure si la navegació se m'està desviant de la ruta que jo havia marcat, o fins i tot també amb calcular el temps d'arribada al plotter, no?
Sí, claro, aquí com ho podem interconnexionar amb moltes coses, el plotter d'avui en dia, els d'abans eren un software més tancats, avui en dia el software és molt obert, i a part el fabricant ja intenta tindre altres empreses que li donien molta informació. Llavors tu el plotter fins i tot connectes meteorologia, estat de la mar a temps real, pots estar veient quin tipus de temps tindràs, si te vindrà més vent, si l'increment de la mar serà notable o es quedarà al mateix temps, és a dir, la informació que tens és moltíssima. Després amb el tema de l'autopista també et va molt bé, sobretot per economitzar a l'hora de fer un viatge o quan fas navegació a vela, que no te surtes dels graus que tens marcats, no? I després, junt amb altres ajudes, que són pues, els sistemes de vent i tot, també t'ajuden a fer les correccions o els viratges. Tu pots fer una ruta, la millor programada, i segons com està detectant el que seria l'anemòmetre, la direcció que estàs tenint del vent, el propi software te diu no faigues aquest... no gires o no vires en aquest moment, perquè no tindràs el vent adient per a fer el viratge, espera 3 milles més, tot això ja t'ho va fent el software automàticament.
Doncs cada vegada és més fàcil navegar o més complex entendre el que acompanya a la navegació. Òscar, si et sembla, en seguim parlant més endavant, seguim aprenent sobre tecnologia naval. Per suposat. Vinga, doncs ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Doncs és tècnic en electrònica naval i telecomunicacions i ens ha ajudat a entendre doncs, avui, per exemple, com funciona un plotter. De tecnologia en volem seguir parlant, perquè de fet la tecnologia està sent també objecte aquests dies de notícies sorprenents. Ahir l'Institut Nacional d'Estadística anunciava que havia pactat amb les tres principals operadores de mòbils la realització d'un estudi sobre la mobilitat dels ciutadans. Bàsicament, el que faran serà seguir els nostres terminals mòbils durant uns dies concrets i a partir d'aquí doncs, sabran doncs, si el dia de Nadal, que és un dels dies que ens seguiran, doncs, el fem amb família, a casa, o lluny, o no. Com ens movem, com ens desplacem. El sorprenent del cas és que aquestes dades puguin estar a l'abast de qualsevol. Volem parlar amb el professor de postgrau de protecció de dades de la UOC, el professor Eduard Blasi. Professor Blasi, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I quan dic a l'abast de qualsevol, sé que no qualsevol persona pot tenir-hi accés, però si les dades hi són, vol dir que algú les està extraient, i això és el més sorprenent de tot.
Exacte, el que preocupa bàsicament és si aquesta dada de geolocalització, com comentaves, és accessible per a l'INE o no, perquè al final la geolocalització aporta molta informació sobre nosaltres, no únicament als desplaçaments, sinó exactament inclús a on anem i quanta estona passem a cada lloc, o inclús pot vincular-se amb dades sensibles, com si una persona, per exemple, doncs accedeix amb un àrea de culte o amb una zona hospitalària, per exemple, no? Llavors, la primera alarma social que ha provocat saber a quines dades accedeix l'INE i sobre quina base es fonamenta doncs, aquest estudi i si realment hi ha dades personals implicades o no. El que va passar és que l'INE doncs, ja va emetre un comunicat desmentint que hi havia un tractament de dades de caràcter personal, tractant únicament dades agregades, segons comentava, doncs, obtenen la informació de que determinats dispositius estan connectats a una hora i amb una antena determinada. Yeah. Llavors, en principi, amb aquesta informació no tindrien aquest traçat del que fan els usuaris o les persones, els ciutadans, i per tant la informació de caràcter personal no entraria en joc.
Per tant, el que no sabran és que, per exemple, el Josep Maria Canos està doncs, 9 hores cada dia en un lloc concret treballant, sinó que el que
Correcte.
Tindran és que aquest terminal telefònic està en aquí durant 9 hores.
I de fet, no aquest terminal, sinó un grup de terminals.
Ah, d'acord.
Amb la qual no es pot identificar el terminal en concret. De fet, com una cosa positiva és que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha pres cartes a l'assumpte i està recopilant informació sobre el tipus d'acord que ha tingut l'INE doncs, amb les operadores per tal de veure exactament quines dades obté i sobre quins usos es duran a terme.
Ja, però deixi'm anar un moment a un pas previ a tot això. Si l'INE li demana a les operadores, és que les operadores tenen aquestes dades. I aquí és on, a mi, on, això és una qüestió més personal, si voleu, però parlant amb gent, a mi és on em crea l'alarma. És a dir, a mi que l'INE surti i digui voy a utilizar estos datos, m'emprenya, però vale. El que hi ha un pas previ és que algú té aquestes dades i aquí no ha hagut mai cap control.
Efectivament, les operadores tenen un gran quantitat de dades. És important la transparència i que realment en el moment de nosaltres contractar un servei sapiguem quines dades es tractaran, però el fet és que quan es tracten dades nosaltres podem exercir determinats drets sobre les mateixes, com el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, etc. Llavors, hi ha companyies, i tinc constància, doncs, que permeten deshabilitar en qualsevol moment aquesta sessió de dades, encara que siguin agregades. Llavors, aquest control, diguem-ne, els ciutadans el tenim, el que passa és que moltes vegades hi ha una pèrdua de consciència de quines dades es tracten realment per les empreses.
És a dir, que, vaja, que no ens llegim el que signem ni el que ens posen a la pantalla, tampoc en els telèfons mòbils, i per tant moltes vegades donem que sí a coses que probablement si ens llegíssim no acceptaríem.
Sí, realment el problema és que s'accepten molts termes i condicions i que això són contractes, i al final el que estem firmant o acceptant ens vincula. I, bueno, les regles del joc estan en el que nosaltres moltes vegades cliquem, firmem i no llegim.
I això de que es pot activar el micròfon o l'auricular del dispositiu en determinats moments a qualsevol aplicació, o que fins i tot tenint desactivat la geolocalització, com tenim molts, ens poden seguir geolocalitzant, què hi ha del cert d'això?
Cada vegada els sistemes operatius estan sent més conscients de tot això i estan, diguem-ne, restringint més els usos que poden fer aplicacions de tercers. És a dir, les aplicacions no poden actuar en termes generals en background, és a dir, quan no les estem utilitzant, allò, una aplicació que tenim minimitzada, en principi, no podria recabar determinada informació, almenys durant un període molt llarg de temps, sinó que s'ha d'autoritzar. I, de fet, hi ha sistemes operatius com els d'Apple que, sobretot, han intensificat esforços en tot això i no permeten que les empreses treballin en background, que és el principal risc de que nosaltres no som conscients perquè no estem utilitzant aquella aplicació o aquella plataforma i que aquella plataforma va utilitzant els sensors del dispositiu per recabar informació.
Per tant, aquí hi ha marques i sistemes operatius millors que d'altres en aquest aspecte.
Efectivament, hi ha doncs, sistemes operatius que realitzen esforços majors sobre el tema de la privacitat que altres. És cert.
I breument, salto de notícies sense entrar a valorar el fons de la qüestió, però això de que es demani desactivar una aplicació o desactivar un programa perquè es consideri que sigui perillós per la seguretat del país, això és molt normal? Ho dic perquè jo això ho relaciono amb la Xina comunista.
Sí, no en tinc cul que s'hagi demanat com a tal. Fins a la data.
Perdó, torni.
Sí, no tinc constància de que s'hagi demanat desinstal·lar doncs, algun tipus de programa amb caràcter general.
Val, d'acord.
En principi, els usuaris es poden descarregar tot allò doncs, que tenen a l'abast, sempre i quan no infringeixi una norma
o una llei.
Llavors, en principi, no en tinc constància.
Doncs, Eduard Blasi, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat i haver-ho pogut entendre, que sapeu que l'Agència de Protecció de Dades hi està al darrere. Professor de postgrau de Protecció de Dades de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. I abans d'arribar a les 7 en punt de... a les 5 en punt de la tarda, anem a fer milles, va.
Fent milles.
Com han evolucionat els cascos dels vaixells?
Bé, els cascos dels vaixells també han anat evolucionant al llarg de la història. Inicialment es podien construir les primeres embarcacions flotants a base de canyes i de trossos de bambú i poc més, i a poc es va anar implementant la fusta. afustellada per si flota, amb la qual era un material bo per construir embarcacions, a més de resistent i una miqueta flexible dins de les necessitats. I a poc a poc, ara majoritàriament es fa servir la fibra de vidre. La fibra de vidre, que és un material molt dur, és químic, i també hi ha un altre tipus d'embarcacions que són d'alumini o bé de ferro, que aquestes, per la seva complexitat de manteniment, són menys habituals, però inclús podem veure embarcacions amb ferrocemento, que es diu, que bàsicament és un ciment reforçat que gràcies al principi d'Arquímedes fa que suri l'embarcació i no se'n vagi al fons.
Quin és el material més habitual als vaixells?
Mira, bàsicament a tot arreu es fa servir fibra de vidre. També és veritat que ara el plàstic s'ha implementat molt, que té molts avantatges, però majoritàriament en embarcacions de les més habituals, la fibra de vidre, al ser moldejable i completament reparable fàcilment, és el que és més popular.
Com s'ha de fer el manteniment d'un vaixell?
Mira, la fusta i el metall potser és el que requereix més atenció, perquè el metall has d'estar molt atent que no s'oxidi i tenir-lo sempre ben cobert de pintura. I la fibra de vidre, bàsicament, és treure l'embarcació un cop a l'any, un cop cada dos anys màxim, de l'aigua per netejar tota la cloïssa que es va enganxant, tot el barbet, per poder netejar-la bé per no perdre velocitat a l'hora de navegar.
Quin és el material que preferiu als navegants?
El vaixell de fusta tradicional jo crec que és el que ens enamora a tots els navegants, que realment quan veus un vaixell de fusta ben cuidat, inclús amb màstil de fusta, amb veles una miqueta més antigues, és el romanticisme aquell d'una altra època. Tots quan veiem un barco de fusta ben cuidadet, se'ns obren els ulls i el comentari a les embarcacions és: ostres, mira quin barco més xulo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La vida sense passió no val gens la pena. La vida és un festival on el cap de cartell ets tu. Si estem aquí és perquè ens havíem de trobar. La vida és molt més simple del que ens volen fer creure. La vida són molts camins i poques oportunitats. Depèn de tu i del que estiguis disposat. Les emocions es contagien com les ganes de viure. La, 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 la vida. La, 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 la vida. La, 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 la vida és del color que la vulguis pintar. Si al futur, si a nosaltres, si a la vida, si al somni, si a viure, si a la lluita, si a la bellesa. I un doble si a les bones intencions. Les emocions es contagien com les ganes de...
La
Ràdio L'Escala.
La xarxa.